Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Salutacions, avui és dijous 29 de setembre i tenim una bona notícia. L'IPC cau un punt i mig i es situa en el 9%. Bueno, degut a la baixada i el descens dels carburants i l'energia. El cel està amb intervals nuvosos i la temperatura és de 19 graus. Si això sí, hi ha risc de pluges durant la vesprada. Vostès estan sintonitzant la 92.2 de la freqüència modulada. Ja saben, Ràdio Vila-real. I comença Protagonistes.
Con la seguridad de tu vehículo, no te la juegues. Talleres Ernesto te ofrecen sus instalaciones de la Avenida Francia 2, la confianza y la experiencia de sus profesionales. Talleres Ernesto pone a tu disposición servicios generales del automóvil, con la máxima calidad y los mejores precios. Talleres Ernesto, Avenida Francia 2 de Vila-real.
Almassora celebra les seues festes en honor a la Mare de Déu del Roser. Del 30 de setembre al 9 d'octubre, concerts, gastronomia, exposicions i molt més. Consulta el programa a www.almassora.es i vine a gaudir de la festa. Ajuntament d'Almassora.
Clínica Dental Llopis Díaz. Tu clínica dental de confianza en Vila-real. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Vila-real. Pide cita en el 964-52-9048. Clínica Dental Llopis Díaz. Porque tú eres lo más importante.
Encara no veus a Punta Casa? Els nostres antenistes te'ls sintonitzen gratuïtament. Només has de telefonar al 964 91 90 70 i en un o res estaràs disfrutant de la teua radiotelevisió pública. A més, pots guanyar una tele.
Quin comboi de categoria!
Entra a apuntmedia.com/protagonistes i participa. En Apunt, la província de Castelló, és protagonista. No t'ho perdes. Amb la col·laboració del Col·legio d'Administradores de Finques València Castellón. Apunt, la veu de tots.
Dues horetes estarem a partir d'ara en tots vostès i no és per sonar repetitives, però avui tenim de nou un programa molt, molt carregadet. La regidora de Cultura de l'Alcora, Ana Huguet, ens parlarà d'aquesta programació cultural de la localitat durant tot el mes d'octubre. També, com no, la pediatra Laura tornarà i aquesta setmana, amb els seus consells, on anirem a abordar aquesta vacuna de la grip entre menors i aquest repunt que sembla hi haurà d'aquest virus enguany dels moluscos i aquests temuts polls. Ja saben, espiojos. I els representants a Castelló de la coordinadora de familiars i usuaris de les residències de majors a la Comunitat Valenciana, Manuel García, ens parlarà de la situació actual als centres i els avancem que ens donarà una notícia que ens ha deixat molt preocupats respecte a un centre de majors ací a la ciutat de Vila-real. També Estela Ferrero, presidenta de l'associació Tirant-lo Blanc, ens donarà els detalls de la primera festa del llibre que aterra aquest cap de setmana a Vila-real. El regidor de Festes i Comerç, Diego Vila, ens parlarà d'un anunci que se fa sempre amb molta il·lusió i és la búsqueda d'aixes candidates a reina i dames per a l'acord d'honor del 2023 de la ciutat de Vila-real. També ens parlarà de la Fira de l'Estoc, que s'ha ajornat aquest cap de setmana, i de moltes més coses que de ben segur tenint-lo així, li preguntarem. També el portaveu de l'equip de govern de Vila-real, el regidor d'Esports, Javier Serralbó, li preguntarem sobre aquests anuncis que va fer ahir el president Ximo Puig i també sobre aquestes reunions i d'aquesta activitat esportiva, futura activitat esportiva que tindran durant tot l'any i els clubs i, com no, els gimnasos de tota la ciutat de Vila-real. Tot això, i a més, tots els informatius de les últimes notícies que van passant-nos durant el matí.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Vila-real, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Toldos y Cerramientos Mare Nostrum lanza una oferta en pérgolas bioclimáticas a un precio muy especial. Si estás pensando en instalar una pérgola bioclimática en el jardín de tu casa, en tu restaurante o en tu empresa, aprovecha esta ocasión. Hasta el 31 de octubre tienes un 20% de descuento en pérgolas bioclimáticas Brustor, en tres magníficos modelos. Llámanos al 964-534208 y te informamos sin compromiso. Toldos y Cerramientos Mare Nostrum. Más de 28 años en el sector de la protección solar. Mejoramos tu espacio.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
¿Preocupada por tu cabello tras el verano? En La Pelu de Azucena te damos la solución. Tratamientos personalizados con queratina. Vuelve a lucir tu pelo sano y con brillo. Porque los cambios en tu vida empiezan con un cabello sano.
I miren, el tema d'actualitat per a mi és el que està ocorrint en les terceres, en les residències de la tercera edat. I volem abordar aquest tema perquè el dia 1 d'octubre es commemora el Dia Internacional de les Persones d'Edat, dels nostres majors, dels nostres vells, dels nostres iaios. Aquest dia va ser instituït per les Nacions Unides per a reivindicar els drets d'aquest grup d'edat que tant ha fet pel present i que tenim i que oblidem en moltes, moltes ocasions. Portats per aquest model de vida que estem obligats a tindre quasi tot el món. Amb aquest motiu, la vicepresidenta del Consell ha presentat la campanya Som com sou. Ella diu que no volem ni podem deixar-los soles a les persones majors. Per això, són necessàries polítiques orientades a fet que continuem gaudint el màxim de la vida de la millor manera possible i acompanyades per tota la societat. Així no ho dia la vicepresidenta Aitana Mas. I tot això quan l'atenció en residències, que és un tema que, com ja hem avançat, tractarem, s'ha referit al nou model impulsat per la Conselleria, l'objectiu de la qual és evitar la institucionalització de les persones i només quan això no siga possible oferir servicis d'atenció residencial i instal·lacions, el més paregut a una llar, no? Ella parlava de que algunes persones majors no saben què és el TikTok, però coneixem perfectament els passodobles i les avantatges de menjar de forma casolana i que les persones joves tenen que aprendre i tenen que incorporar aquests coneixements al seu patrimoni. Aquesta relació bilateral ja no existís. Les persones joves són, a més, uns dels majors actius per a aquest envelliment actiu de les persones d'edat. No tenim que perdre aquesta vinculació. Quan abans una iaia se quedava en casa, potser tenia temps d'ensenyar-li a una neta i la mare no podia ensenyar perquè tenia que estar a lo millor treballant o atenint a una altra família o, en fi, desenvolupant la seva professió. Però aquest vincle s'ha perdut. S'ha perdut i ens han dit o ens hem aficionat a portar-los a les residències de tercera edat. Que mira, jo els emplaço que sent que en la pròxima entrevista, perquè la sensació que tenim és que els nostres majors, o així us ho ha evidenciat la pandèmia, no els han tingut massa ben cuidats. Ens diuen que estan ben cuidats, ens diuen que estan ben cuidats, però la situació sembla que no és la mateixa. En Vila-real hi ha residències, en concret una, que des del dia 12 de setembre no té metge. I com Vila-real podria dir, molts més municipis. Estem tallant, i se acordó, estem tallant la tradició. Ja no n'hi ha, ja jo sembla que són trastos. O els col·loquem. Quan n'hi ha gent jove que voldria tindre una casa on l'esperarà la seva iaia en aquest menjar casolà que podria oferir-li. Pues això ja no existís. Han dit que no existís. Bueno, espero que reflexionem tots un poc perquè els que no en tenim, pues això sí que ho trobem a faltar. I no vull ser jo la que juzga les persones que porte als seus majors a una residència de la tercera edat. Tot el món fa les coses perquè no té més remei. Però almenys que ens deixen saber què ocorreix dins. I el que puga, i allò que puga, pues fomentem, encara que no siga la seva neta o el seu net, però que sí que puguen tindre i aquesta vinculació. Jo els convide a que no se'n vagin, a que siguin sintonitzant Ràdio Vila-real, perquè ara l'entrevista va interessar-los molt.
T'agradaria tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure en tan sols 12 hores amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia, amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila, 30 de la Vila Vella.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer Crop Science y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal. This game can't last forever. Why? We cannot live together. Try. Don't let him take you. Y ahora tenemos al teléfono a Manuel García. Él es el responsable en Castellón de la Federación de Familiares y Usuarios de Residencias de Mayores de la Comunidad Valenciana. Buenos días, Manuel.
Buenos días, Susana.
Mire, Aitana Mas, la vicepresidenta, presenta la campaña Som Com Sou. Esto es con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad. Ella aboga por un diálogo intergeneracional y dice que es una herramienta fundamental contra la soledad no deseada de las personas mayores. Cuando habla así, yo entiendo que es las personas que se tienen en casas y las personas que están en residencias, ¿no?
Correcto. No tendría que distinguirse entre las personas mayores que están en sus casas o en casas de sus familiares y las personas mayores que están en las residencias. Lo que pasa es que en las residencias es de los pocos sitios, por no decir el único, que sigue habiendo restricciones para poder entrar, para poder visitar a nuestros familiares. A principios de septiembre tuvimos una reunión con la consellera y vicepresidenta, con Aitana Mas, miembros de RECOVA, de la asociación de, como has dicho, de la Coordinadora de Familiares y Usuarios de Residencias de la Comunidad Valenciana en Alicante, y le planteamos este tema que seguimos desde principios de verano. Parece no, la sociedad está haciendo vida normal, menos en las residencias, que seguimos teniendo pues restricciones para poder visitar a nuestros familiares, y entendemos que también se están vulnerando, por lo tanto, sus derechos.
Y en esta reunión que ustedes mantuvieron, ¿qué les dijeron? ¿Qué les contestó?
Bueno, pues esto es, no depende solo de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, también está involucrada, por así decirlo, la Consellería de Sanidad, y nos dijeron que a ver si a partir de ya se están, el 26 empezó la campaña para poner la cuarta dosis de la vacuna, y a ver si, bueno, una vez poniéndola, que tengan los mayores la cuarta dosis, se veía hoy no había una nueva ola y de cara al invierno, pues a ver si se podían quitar esas restricciones. Pero ya te digo, Susana, seguimos con restricciones, con visitas limitadas, porque el decreto del 3 de marzo dice que como mínimo tenemos derecho a una visita a la semana. Como mínimo, no pone ni máximos ni mínimos, pero luego las residencias, cada residencia actúa e interpreta ese punto como ellos les interesa. Y nos están diciendo que desde la patronal y desde las residencias que están esas restricciones y tenemos que pedir cita y ver esas, ya te digo, esas restricciones por cuestión de espacio, de personal, y nosotros creemos que los familiares, nuestros familiares que están en las residencias nos necesitan que entremos a verles, que estemos con ellos, y nosotros también necesitamos entrar y poder cuidarles, verles, y por eso solicitamos, uno de los puntos ahora es solicitar que esas restricciones pues ya no son válidas, y creemos que no son válidas y que se tienen que quitar.
Cuando se me habla de esto, la sensación que tengo es como que están prisioneros.
Bueno, es una palabra dura, pero pero no más desencaminada. A mí no me gustaría decir esa palabra, pero hay compañeros y, ¿por qué no? Sí, la sensación que tenemos es que están, sí, que están prisioneros. Bueno, pues no está mal que digas, y te he transmitido eso, es lo que, o has entendido eso, Susana, pues será lo que te he transmitido, y sí, tienes razón, que nos da esa sensación que estamos, que están prisioneros, porque que desde que está la COVID, pues hay muchos familiares que han ingresado a sus padres, a sus madres, a sus abuelos en las residencias, y no saben cómo es la residencia por dentro, no saben en qué la habitación donde están, o solo conocen el salón donde habilitan para las visitas, y si hay un espacio, unos jardines, los jardines, pero no han podido conocer, como fue mi caso cuando tuve que ingresar a mi madre, que fue antes de la COVID, desde que hubiera COVID, pues yo pude entrar en la residencia, me enseñaron dónde iba a comer, todas las aulas, todas los salones, el gimnasio, sus habitaciones, pero ahora no. Entonces, mire, por lo que tú dices, sí, parece que estén prisioneros.
El día 1 de octubre es el Día Internacional de las Personas Mayores, en el que se presenta esta campaña, como lo he dicho antes, Som Com Sou. Y Aitana, más decía, no queremos ni podemos dejar solas a las personas mayores. Por eso son necesarias políticas orientadas al hecho de que continúen disfrutando al máximo de la vida de la mejor manera posible y acompañadas de toda la sociedad. Y claro, estos centros son concertados. No olvidemos que no son centros privados donde las políticas son privadas, sino que son centros concertados que tienen y están regidos por una política pública.
Bueno, cuando nosotros decimos no, el 92% de las plazas que hay en la Comunidad Valenciana son privadas, la gestión es privada. Hay 30, te estoy hablando de memoria, Susana, hay 32, 36 residencias públicas, pero que públicas no quiere decir que la gestión también sea pública. Hay muchas de ellas, de esas 32, 36, no sé exactamente ahora no sé decírtelo, que tienen la gestión subcontratada. Cuando nosotros, porque otra de las reivindicaciones es el incremento de ratios de personal para que atiendan a los residentes, nos dicen que eso son empresas privadas y que ellos ahí no pueden decirles ni que les paguen más, ni que incrementen. Hay unos ratios mínimos que son de 2005, uh-huh. O sea, imagínate, los años han pasado 17 años, uh-huh. Cómo ha evolucionado la sociedad y lo que ha pasado desde 2020 con la COVID, uh-huh. Imagínate, pues tenemos, creemos que esos ratios tenemos que incrementarlos. Nosotros, y siempre lo decimos, tanto mis compañeros de Alicante como de Valencia, damos las gracias al personal de las residencias porque hacen más de lo que pueden, van saturados, sobrecargados, porque no pueden atender correctamente, y ellos lo saben, pero no pueden hacer más a los residentes. Se han dado casos de una gerocultora para 34 residentes. Si son más o menos autónomos, que es un porcentaje mínimo, vale, pero si son dependientes, porque estén en silla de rueda, encamados, pues ya me dirás si hay una gerocultora por 30, por cada 34 o por 34 residentes, pues no les da tiempo de atenderles, por eso luego infecciones de orina, llagas, etcétera, úlceras.
Por ejemplo, usted sabe de residencias que carezcan, por ejemplo, de médico.
Sí, hay residencias que no hay médicos, o hay médicos a tiempo parcial, o si necesitan, porque todo esto va por ratios, si necesitan tener médico y medio, 60 horas de médico a la semana, pues si se cubren 40 es un logro. Entonces sí, hay residencias en la Comunidad Valenciana, en las tres provincias, con problemas de servicio de atención médica, que están atendiendo pues el personal de enfermería, pero el personal de enfermería está capacitado para unas funciones, no para otras. Entonces, si se agrava y no pueden atender, pues se derivan a los centros ambulatorios que le corresponde a cada residencia.
Y con el hermetismo que hay dentro de las residencias, me refiero a las concertadas, ¿cómo llegan ustedes a saber cuando carecen de algún tipo de medio?
Pues por parte de las residencias no tenemos información. Son las trabajadoras y los trabajadores los que nos informan, pero siempre con anonimato y sin que salga su nombre por miedo a represalias o que les despidan. Entonces siempre pues es el personal de principalmente el personal de las residencias, más luego también pues hay residentes que pueden, porque son conscientes, que nos informan de esa escasez que hay, o de personal, o que la comida, porque ahora se ha puesto ahora también es otro tema en boga, ¿no? El ministro Garzón, que va a haber que haya un menú equilibrado para los mayores. Bueno, pues tenemos en el grupo esta mañana, por ejemplo, en el grupo de Recova de la Comunidad Valenciana, pues han dicho que sí, que en las residencias se cuelga en el tablón de anuncios el menú, pero luego muchas veces no corresponde con lo que realmente luego se da.
Pues mire, durante la pandemia lo que ocurrió fue un claro ejemplo de lo que sin hacerlo público a voces, pero igual nos acabamos enterando, es la práctica habitual de lo que hay en las residencias de mayores. Es que esto clama al cielo.
A ver, durante COVID o con la pandemia, pues se han agravado. Es verdad que ya había en otros, teníamos o se habían hecho en grupos aislados, en residencias aisladas, no nos habíamos organizado en una asociación, pues ya veíamos que había, pues sobre todo eso es una de las principales reivindicaciones que teníamos antes de marzo de 2020, era el incremento de ratios, porque veíamos que el personal, como te digo, Susana, no era suficiente, no dan abasto para atender correctamente y con dignidad a los... Con dignidad quiero decir, pues eso, que no hay gente suficiente, porque te vuelvo a repetir que nosotros estamos súper agradecidos y muy agradecidos al personal de las residencias, porque hacen lo que pueden con los medios que tienen y con el personal que tienen.
De hecho, ustedes se enteran de lo que ocurre porque el personal es el primero que no está de acuerdo con las prácticas que dentro de las residencias se llevan a cabo, ¿no? Entonces,
correcto, así es. Son ellos los que ven que no pueden, que no es el trato, no es el trato, la atención no es la que deberían de tener, pero el personal es el que hay. Entonces hay una rotación enorme de personal. Uh-huh. Que en cuanto pueden se van a la sanidad pública porque tienen otras condiciones laborales, salariales, y entonces la rotación es muy grande. Tú imagínate, yo no tengo hijos, pero tú imagínate que el que tenga hijos, que le llegue a su casa su hijo y le diga: papá, hoy te he tenido profesora nueva. Ah, muy bien. Y a los 15 días le digan: hoy tengo otra profesora nueva porque se ha ido. Pues ellos, sobre todo en las residencias, entendemos que necesitan pues un acercamiento, una familiaridad, y si la rotación también es grande, pues eso los residentes no lo tienen.
Pues continuaremos haciéndolo público, a ver si de una vez por todas se dan cuenta de que es que todo el mundo vamos a llegar a esa edad y todo el mundo vamos a necesitar ese servicio, y si no nos dan el servicio que merecemos, pues esto no funciona, no somos lo suficientemente humanos para que nuestros mayores estén lo atendidos que deben estar, porque si disfrutamos de alguna de esta sociedad de bienestar ha sido gracias a ellos. Es que
gracias a ellos, Susana, tú lo has dicho.
Pues Manuel García, muchas gracias por haber dado su testimonio, y no dude en denunciar cada vez que les llegue algo a ustedes.
Nosotros, es verdad que es más fácil a través de la asociación de Recova, es más fácil, porque ya hacemos un llamamiento para que los familiares de todas las residencias, que sepan que a veces no sabes dónde acudir o cómo o qué hacer, pues que nos busquen en las redes sociales, Recova, porque a veces no se denuncia por miedo también a posibles represalias. Entonces, a través de la asociación siempre es más fácil. Y también, Susana, agradeceros a vosotros que os hagáis eco de estas noticias, de estas situaciones que hay, que seáis nuestro altavoz también.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, Susana. Gracias. Loves more than he can handle, girl. Oh, come and stay.
¿Trabajas en el sector agrícola o ganadero? Entonces Agrofuerte de Grupo Cooperativo Cajamar es la tarjeta que está diseñada para ti. Decide cómo pagar los gastos de campaña adaptándolos a tu negocio. Gana en tranquilidad porque es un método de pago seguro y porque la ha creado Grupo Cooperativo Cajamar, que lleva décadas apoyando al campo. Entra en la web e infórmate.
En Caixa Rural Villarreal te resolveremos tus dudas.
La Diputació de Castelló t'obri les portes a Europa. El Centre Europe Direct t'apropa de forma senzilla i directa tot allò que Europa posa a la teua disposició. Si vols fer una mobilitat exterior, optar a beques d'estudi, viure i enamorar-te de Roma o obrir un negoci a Berlín, nosaltres tenim les claus. Si vols saber-ne més, segueix-nos a la nostra pàgina web i nostres xarxes socials. Hi ha molts projectes esperant-te. Conèixer-los només depèn de tu. europedirectcs.dipcas.es. Diputació de Castelló.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Estás escoltando la 92.2 de la frecuencia modulada.
I tenim una notícia d'última hora en una roda de premsa que s'està produint en estos mateixos moments sobre aquestes noves mesures socials per a la justícia social i l'eficiència econòmica. La ministra d'Hisenda i Funcions Públiques, Maria Jesús Montero, anuncia la creació d'un impost de solidaritat de les grans fortunes per a demanar un major esforç que es traduïsca en solidaritat en l'interès general. Serà temporal i ho abonaran contribuents amb una riquesa superior a 3 milions d'euros. Escoltem a la ministra María Jesús Montero.
Con esta idea proponemos en este momento la creación de un nuevo impuesto de solidaridad de las grandes fortunas, un tributo cuyo objetivo es pedir un mayor esfuerzo que se traduzca en mayor solidaridad en el interés general. Este impuesto de solidaridad se articulará como un tributo temporal para los años 2023 y 2024, y lo abonarán los contribuyentes con una riqueza neta superior a los 3 millones de euros. Este nuevo impuesto establece tres tramos, de forma que entre 3 y 5 millones se pagará un 1,7%, entre 5 y 10 millones se aplicará un gravamen del 2,1% y por encima de los 10 millones se tributará al 3,5%. Obviamente, esta legislación evitará doble imposición, de tal manera que la cuota que se abone por el impuesto sobre el patrimonio en comunidades autónomas será totalmente deducible en el nuevo impuesto para esta solidaridad.
Sanitat publica la incorporació de les vacunes enfront del virus del papiloma humà al calendari vacunal dels xics de 12 anys.
Fins ara només es contemplava per a les xiquetes d'aquesta edat, però a partir de l'1 d'octubre també s'oferirà la vacuna als xiquets nascuts en 2010. D'aquesta manera, la Comunitat Valenciana es converteix en una de les primeres autonomies a estendre al xic la vacunació contra el virus del papiloma humà. Es tracta d'una mesura que busca garantir i ampliar la protecció enfront de la infecció tant en xiquets com en xiquetes. La vacuna contra el VPH protegeix de manera eficaç contra les infeccions, és segura i no sols beneficia a qui la rep, sinó que també ajuda a protegir els altres. Per això, quantes més persones es vacunen, menys circularà el virus, ha explicat el conseller de Sanitat, Miguel Vínguez.
I CESIF denuncia que la Diputació encara no ha pagat les hores als bombers que van participar en l'extinció de l'incendi de Begís.
El sindicat ha criticat que els professionals del Consorci Provincial de Bombers de Castelló, que el mes d'agost passat van participar en les labors d'extinció de l'incendi que va calcinar més de 20.000 hectàrees en la zona de Begís, a la comarca de l'Alt Palància, que encara no han cobrat les retribucions corresponents a aquestes tasques. Des de la central han recalcat l'esforç extraordinari que va suposar per a tots els bombers de la província enfrontar-se a més de 20.000 hectàrees en flames en un incendi que va arribar a tindre un perímetre de 140 quilòmetres, un dels més durs dels últims anys. Han lamentat la falta de previsió referent a la Diputació Provincial de Castelló i han exigit que s'habiliten totes les eines necessàries per a esmenar com més pront i millor aquests pagaments, com els abonaments pendents del mes d'agost. Escoltem a Sergio Prades, delegat del personal de CESIF en el Consorci de Bombers.
El pasado mes de agosto la provincia sufrió uno de los incendios más graves de los últimos años. Las llamas calcinaron más de 20.000 hectáreas en la zona de Begís, en el Alto Palancia. Todos los trabajadores del consorcio demostraron su profesionalidad y cuando se produjo el incendio acudieron y extinguieron, pese a que muchos estaban en ese momento de vacaciones o sin disfrutar del descanso correspondiente de los turnos. Ahora la realidad es que en las nóminas de septiembre no se han liquidado las horas por estas tareas. Tratándose de una cuestión tan relevante y grave, desde el CESIF exigimos que se habiliten todas las herramientas necesarias para liquidar cuanto antes lo que corresponde a estos profesionales y que el agradecimiento por el trabajo que realizaron no quede en buenas palabras o palmaditas en la espalda.
I la Junta de Festes de Vila-real obre el termini per a presentar les candidatures a Reina i Dames de la ciutat 2023.
Així és, la Junta de Festes obre el termini perquè les joves que vulguin optar a ser reina o dama de la ciutat en l'any 2023 puguen presentar la seva candidatura. Des del pròxim 1 d'octubre i fins al 31 d'aquest mes també podran presentar-se les sol·licituds en un procés que no ha pogut realitzar-se des de l'any 2019 amb motiu de la pandèmia. Els fulls d'inscripció es poden descarregar en la pàgina web de l'Ajuntament de Vila-real i entregar-los en l'oficina de la Junta de Festes, situada a la Casa de la Festa, en la plaça de Mossèn Ballester. En aquesta ocasió, a més, el procediment incorpora una important novetat, la possibilitat d'enviar la sol·licitud a través d'un formulari en línia. I l'enllaç de la candidatura en línia també podrà trobar-se en la pàgina web municipal, en el Departament de la Junta de Festes.
Tràgic succés ahir en Traiguera.
El cos d'una dona de 59 anys que vivia soles va ser trobat ahir després que es produïra un incendi en un habitatge de tres altures a la localitat de Traiguera, el qual va començar a la planta baixa i es va propagar a la resta de la casa. Dues dotacions de bombers del Parc del Baix Maestrat, situat a Benicarlo, van treballar en l'extinció i la policia judicial de la Guàrdia Civil també es va desplaçar al lloc i serà l'encarregada de dirigir la investigació per a esclarir l'origen de les flames.
Nuevas instalaciones FIH Fitness en Avenida Arcadi García Sanz 25, frente a Porcelanosa. Nunca cuidar tu cuerpo fue tan fácil. Todo el equipo fitness que necesitas, tanto para particulares como profesionales, a un precio asequible y con asistencia técnica postventa. Productos españoles de fabricación local. Ven a visitarnos y aprovecha nuestra oferta de apertura. Bicicleta de ciclo indoor modelo Mac Bike por tan solo 499 euros hasta fin de existencias. No pierdas esta oportunidad. Te esperamos. Oferta disponible en nuestra tienda online fihfitness.com, donde también puedes visitar nuestra sección de ocasión. Para más información sobre nuestros servicios, visita nuestra web fihfitness.com.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Y hoy tenemos el placer de contar nuevamente con la doctora especializada en salud infantil, Laura Álvarez, también conocida como la pediatra Laura. Buenos días.
Buenos días.
Mire, hoy ya se ha publicado ese anuncio de la incorporación de la vacuna del virus del papiloma humano en el calendario vacunal de los chicos, de los niños, adolescentes.
Sí, la vacunación de los chicos, adolescentes, es una recomendación que ya veníamos haciendo, pero que los padres tenían que comprarla porque no estaba incluida en el calendario vacunal. Uh-huh. Entonces, que la hayan incorporado y que esté financiada es un gran paso para seguir manteniendo las coberturas vacunales y que los chicos también estén protegidos, claro.
Porque no tenía demasiado sentido que protegiéramos a las niñas, a las chicas, a las adolescentes y no protegiéramos o que no... Que si el chico, el niño, fuera portador, ¿no?
Exacto. No tenía mucho sentido.
O sea que, buen avance.
Buen avance, sí. Necesario. Sí que había otras comunidades autónomas que desde hace tiempo la tenían incluida. Entonces, bueno, es importante que vayamos todos a una.
¿Los efectos secundarios de esta vacuna que pueden sufrir los chicos y chicas de esa edad que se la ponen, ¿qué síntomas pueden tener?
Lo más frecuente, pues como cualquier otro tipo de vacuna, pues dolor en el lugar de inyección, algo de fiebre, pues en principio nada más importante. Sí.
Uh-huh. Vacuna de la gripe en niños y niñas, sí, no, porque claro... Nos llama la atención una noticia en la que advierte de un posible efecto rebote de la gripe, esto ha sido en Mallorca y sobre todo en la población infantil, después de 2 años sin contacto con ese virus. ¿Esto puede ocurrir también aquí en la Comunidad Valenciana?
Sí, de hecho, bueno, se está viendo que en el hemisferio sur, en países como Australia, sí que ha habido una temporada de gripe bastante importante. Entonces, se teme que aquí ocurra lo mismo. La explicación sería que lleva 2 años circulando mucho el coronavirus y la gripe pues no ha habido apenas. Entonces se teme que este año vaya a ser más fuerte. De hecho ya se está viendo en algunas comunidades autónomas algunos casos. Entonces se teme que vaya a haber un periodo de gripe bastante fuerte. Sí que es verdad que el año pasado ya se temía, pero al final no fue así. Uh-huh. Veremos este año a ver qué pasa.
Claro, porque normalmente siempre se ha vacunado a la gente mayor y a las personas con que tienen patologías, uh-huh. Es decir, que sí que son aconsejable que se les ponga por no tener más problemas con su enfermedad que vienen. Pero en este caso, en los niños y en las niñas, era, por ejemplo, un niño diabético. Sí.
Sí. Claro, la recomendación ahora sí que ha cambiado a una vacunación universal para los niños de 6 meses a 5 años, que esto antes no era así. Antes solo era pues en niños de riesgo, ¿no? Pues diabéticos, enfermedades hepáticas o renales crónicas, respiratorias crónicas, displasia broncopulmonar, asma, fibrosis quística, celiaquía, todos los niños que tengan alguna enfermedad crónica, estos niños siempre se han de vacunar, porque la gripe puede ser mucho más peligrosa en ellos. Pero ahora sí que se recomienda la vacunación universal de niños de 6 meses a 5 años por este miedo a que vaya a ser más fuerte el periodo que se estima de gripe, porque no estamos inmunizados, porque ha habido poca circulación del virus los años previos, entonces no ha habido una inmunización natural. Entonces se teme que pueda ocurrir, y los niños son los principales transmisores del virus. Entonces, por eso si los vacunamos a ellos, a niños de guardería, vamos a proteger también al resto de la familia.
Sí, porque cuando decimos que lo aconsejamos, estamos... ¿Lo cubre la Seguridad Social, sí o no?
A ver, la recomendación del Comité Asesor de Vacunas Español es este. Sí que es verdad que lo cierto es que luego muchas veces se va al centro de salud y la previsión de vacunas pues siempre va a ser prioritaria para los niños de riesgo o las personas de riesgo. Entonces, a veces pues dista un poco lo que recomienda el Comité Asesor de Vacunas Español de lo que luego ocurre en Consellería de Sanidad.
Porque si hablamos de una vacuna, de una gripe, hablamos de una cantidad económica importante. No sé si usted lo sabe.
Exacto, claro.
Sí. Es muy caro la vacuna.
A ver, depende del tipo de vacuna. Hay diferentes tipos de vacunas y pues Consellería siempre hace unas recomendaciones. Pues para gente de este rango de edad, esta vacuna. Para niños, esta. Según las previsiones que tienen ellos.
Y en esta misma línea, lo que hablábamos de 6 a 5 años, ¿por qué es de 6 a 5 años y no un poco más allá? Por ejemplo, ¿por qué hasta los 5?
Porque realmente es la población más vulnerable, que se supone que tampoco ha estado en contacto últimamente con el virus. Y pues en las guarderías, preescolar, es más difícil mantener también las distancias de seguridad, que claro, el niño se tosen encima, ¿no? No tienen esas medidas de higiene que puede tener un niño más mayor.
Yo es que la sensación que tengo es que los más mayores tampoco, se tocan mucho, gracias a Dios se tocan porque es necesario, pero sí que están ya más acostumbrados a guardar distancia desde la pandemia.
Sí, a ver, a todos nos ha afectado, ¿no? Ciertas medidas de seguridad, de higiene que no teníamos. Sí que otros países como China, que están más acostumbrados a haber tenido alguna que otra epidemia, ¿no? De algún virus o alguna, pues ellos están más acostumbrados a llevar la mascarilla y cosas así. Pero sí que es verdad que aquí en España, pues no, en Europa en general no estábamos acostumbrados.
Y luego, cambiando ya un poco de tema, aquello que llegan a su consulta y la famosa frase esa de mi niño, mi niña no me come.
Sí, es bastante frecuente. Muchas veces es un poco lo que espera la familia que el niño coma, ¿no? Que es diferente a lo que realmente el niño puede comer, ¿no? Porque tiene un estómago pequeñito, las necesidades energéticas a veces... según qué edad son menores, porque se ralentiza el crecimiento, por ejemplo, eso suele pasar a partir del año, ¿no? Que las necesidades energéticas no son muy elevadas, ¿no? Y el niño pues come poco, porque se ralentiza el crecimiento. Entonces muchas veces las familias se angustian también pues comparando, ¿no? Con, es que el primo come más, come mucho más y está más alto. Claro, a ver, no podemos comparar. Cada niño, sus necesidades son diferentes, entonces es mejor no comparar con nadie y, pues bueno, ir viendo cómo va la cosa. Siempre hay unas señales de alarma, ¿no?, que el pediatra irá vigilando, pues si el crecimiento se ve afectado, si vemos pues eso, que no gana peso, que se estanca el peso o la talla, o que tiene problemas de infecciones recurrentes o problemas respiratorios crónicos o incluso vómitos, diarrea o, por ejemplo, que cuando el niño come babea demasiado, se atraganta o tiene tos, todo eso son indicativos de que puede estar ocurriendo algo, ¿no? Uh-huh.
Entonces, claro, en este caso la frustración es terrible que tenemos los padres porque es así, porque consideramos que lo que le ponemos en el plato se lo tiene que terminar porque si no, no consideramos que está bien alimentado y también en esa desayuno, almuerzo, comida, merienda, cena.
Es importante tener en cuenta que los niños son capaces de autorregularse. Esto hay estudios que nos lo demuestran, que si no estamos forzando la alimentación del niño y dejamos que el niño sea el que se autorregule, al final comen las mismas calorías que un niño que sí que lo hacemos. Entonces, es importante estar ahí dejando que el niño tenga su sensación de saciedad y de hambre y respetarlo y no forzar en ningún momento para que no se cree una relación negativa con la comida.
Claro, a ver, pediatra, usted dice eso y nosotros decimos, que soy una mala madre. Porque si voy a esperar a que el niño me diga tengo hambre, porque los niños, la sensación que
nosotros
tenemos...
ofrecemos la comida y ellos son los que deciden la cantidad.
Y tú, yo hablo por mí, o sea, tú le ofreces la comida y dice, es que no tengo hambre, o se pone a jugar y se emparra, y tú dices, te sientes mal, y entonces vas detrás de él persiguiéndole con un trocito de bocadillo, porque hay niños que se sientan y se comen el bocadillito cuando salen de la guardería y dices, y te entra una frustración, una sensación de que no lo estoy haciendo bien.
Sí, hay que evitar esas conductas persecutorias porque pueden hacer que el niño, pues al final tenga una mala relación con la comida o odie el momento de alimentarse.
Pero ¿cómo evitamos?
O que le coja manía a ciertos alimentos. De hecho, sí que tengo una amiga, por ejemplo, que tiene fobia a los plátanos ahora de mayor y ya recuerda que es porque su madre le iba persiguiendo por toda la casa con el plátano. Entonces, estas son cosas que ocurre.
Claro, es que lo que ha dicho de la persecución que hacemos, sobre todo en los parques, porque además vemos bastantes, sí. y claro... La señal de que te indica que un niño está bien alimentado para la constitución que tiene es mirar la referencia de sus padres, por ejemplo, decir, es que no son unos padres muy grandotes ni no sé.
A ver, a veces no tiene nada que ver. A lo mejor los padres son muy altos y el niño tiene un crecimiento pues un poquito más retardado y pega el estirón más tarde, ¿no? Esto sí que pasa muchas veces. Eso hay que ir viendo pues las gráficas de crecimiento, cómo van y bueno, siempre ver si hay signos de enfermedad o pues, por ejemplo, de una carencia de hierro o pues todo eso el pediatra en las sucesivas visitas lo irá viendo. Pero si el niño salta con vitalidad, está siempre enérgico, está contento, no tiene problemas de salud importantes, pues lo más normal es que el niño esté comiendo lo que necesita. Y sí que es muy importante, con tal de que coma algo, darle cualquier cosa. O sea, ultraprocesados, por ejemplo. Porque sí que vemos muchas veces que se entra en un círculo vicioso de que con tal de que coma, pues le doy... un poquito de fuet o un poquito de un croissant o... Entonces, claro, eso hace que el niño cuando llegue la hora de comer no tenga hambre. Si le hemos dado, por ejemplo, un zumo y un croissant, pues obviamente luego el niño no va a tener nada de hambre a la hora de comer si le hemos dado eso de almuerzo.
Y los temidos moluscos, vamos a estas, que la primera vez que te lo dicen, te quedas como, ¿qué? Porque un molusco, ¿no? Es en la piel, o sea, sale en la piel y es, pues, que ahora los llevamos a la piscina cubierta para que empiecen a, pues eso, a desarrollarse bien en ese medio. Bueno, y además hemos venido de este periodo estacional que todos vienen con esas erupciones y lesiones en la piel.
Sí, ahora después del verano es bastante frecuente verlos, se produce por un virus y es nada, unas lesioncitas que son como una especie de verruguitas redondas que tienen como un ombliguito en el centro. Entonces sí que se pueden contagiar, entonces hay que tener una serie de medidas, pues que el niño evite estar rascándose y tocándoselo, porque si luego toca a otras personas se lo puede pegar. Y si se va a bañar en la piscina, pues mejor taparlo, por ejemplo, con un esparadrapo o con una tirita y evitar, pues eso, si no se ha protegido, elementos como pueden ser tablas o cosas para nadar, ¿no? Uh-huh.
Que no las compartan,
churro,
claro.
Por ejemplo, sí. Pues que no las compartan. Porque
la patata.
La patata, sí. Uh-huh. Se puede transmitir por esta vía. Y luego tenemos que tener en cuenta que sí que es cierto que la evolución natural de estas lesiones es caer. Uh-huh. O sea que en un año, si no las tratamos, suelen caer.
Sí.
Y si hay muchas o estéticamente nos incomodan demasiado, pues sí que se pueden tratar con algunos medicamentos tópicos que venden en la farmacia. Uh-huh. O con unas técnicas que hace el dermatólogo, que son el curetaje, por ejemplo, que es algo más lesivo, con una cucharilla, y a veces con un spray que las congela.
¿Suelen volver a salir? Es decir, ¿son como las herpes?
Sí, pueden volver a salir. De hecho, los niños que tienen dermatitis atópica, que son niños que tienen la barrera cutánea dañada, suelen ser unos niños que tienen más predisposición. Entonces es muy importante en este tipo de niños hidratar mucho la piel para que la barrera cutánea esté lo mejor posible. Uh-huh. y que no recaigan.
Y luego, si hablamos de la salud, hablamos también pues del comportamiento que luego acarrea que desemboque posibles problemas de salud. Es aquello de estos, lo que normalmente ocurre, y es que da igual que sea el padre o la madre el que está en casa y el niño está con completa normalidad, cuando viene o viene el padre, la madre, la abuela, un amiguito, empieza a patalear y dices, mira, estaba genial hasta en el momento que has entrado.
Esto suele pasar, por ejemplo, cuando dejamos a los niños con los abuelos, por ejemplo, o con los tíos, y luego llega mamá, ¿no? O papá, suele ser más con mamá. El niño se pone a llorar desconsolado, a portarse peor, y esto, a ver, a los adultos también nos pasa, ¿no? A veces tenemos un mal día, hemos tenido un día muy estresante o nos ha sucedido algo que emocionalmente nos ha tocado, y cuando llega una amiga íntima y nos pregunta qué tal el día, nos derrumbamos y nos ponemos a llorar, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Están como conteniendo las emociones, ¿no? Con gente que a lo mejor no tienen tanta confianza, ¿no? Para expresarlas, o que si las expresan a lo mejor le dicen que eso no se tiene que hacer, tal, o lo riñen. Entonces, claro, cuando llega mamá, que es con quien se sienten tan seguros, ¿no? Y pues entonces es cuando afloran todas las emociones.
Yo creo que eso suele ocurrir mucho, mucho, mucho cuando los recoges del colegio.
Claro.
Si los tienes todo el día en el colegio, a las 5 cuando vas a recogerlo, y dices, ¿cómo puede ser que siempre tenga que recogerte llorando?
Sí, sí.
Y es porque durante el día han ido acumulando, ¿no?
Acumulando emociones, cansancio, y al final sí que es verdad, pues a mí también me pasa con mi hijo mayor, ¿no? Que cuando voy al cole a recogerlo, a veces pues todo son quejas o eso, se pone a llorar por cualquier tontería, y es un poco pues eso, la emoción, ¿no? De contenida, pues ahora me siento seguro contigo y pues puedo mostrarme tal y como me siento.
Claro, pero cuando una es pediatra entiende esa reacción. Cuando alguien no es pediatra o no tiene esa destreza, considera que es que, no sé, que es que no está a la altura, que tenía que haber pasado más tiempo con él, o que quizá su hijo no es feliz. Esto nos puede volver a majaretas, ¿no? A las mamás.
Sí,
y a los
incluso
papás.
A veces también comentarios de, es que este niño cuando está contigo se porta muy mal, lo tienes mal criado. Comentarios de este tipo sí que suelen darse y...
Bueno, esto ya me parece...
Claro, es importante saber que, bueno, que es que tenemos un buen vínculo con nuestro hijo, ¿no? Cuando con nosotros sí que es capaz de expresar estas emociones.
¡Oh, qué alivio! ¿No sabes? El alivio que acabamos de tener muchas mamás en este momento, y papás también, ¿eh? Y luego, ese tema tiene que ver con la higiene infantil y son los piojos. Ojo, que yo creo que puede ser aquello... El problema más gordo que se puede encontrar alguien, de repente recoger a su hijo o llevarlo a la peluquería y que te digan, mire, venga, es que su hijo tiene piojos o su hija tiene piojos.
Sí, la verdad es que es algo muy temido, que ha pasado toda la vida, ¿no? Pero que todavía no hemos conseguido erradicarlo. Entonces, sí que hay una serie de medidas, ¿no? Por ejemplo, se puede pasar la liendrera... semanalmente con el pelo mojado para ver cómo va la cosa y revisando las cabezas también. En principio sí que no se recomienda usar tratamientos tópicos farmacológicos si no es que hay una infestación, es decir, que los vemos a los piojos, porque sí que se tiende bastante a usar repelentes, incluso remedios naturales como el árbol de té, que no, no hay estudios que avalen su eficacia. Exacto. Entonces, nada, lo que tenemos que ir haciendo simplemente es ir revisando la cabeza de nuestros hijos y en el momento que los veamos, pues ya tratar.
Porque hay niños más propensos, es decir, hay niños que nunca tienen piojos, incluso sentándose en una persona al lado que... porque lo asocian un poco a la falta de higiene, ¿esto es cierto?
No, esto es un mito. Es un mito de los piojos. Realmente sí que es cierto pues que los niños que llevan el pelo suelto, ¿no? Es peor que si lo llevan recogido, porque es por contacto. Uh-huh. Entonces, si tú juntas la cabeza con otro niño, ¿no? Pues entonces el parásito es cuando pasa de una cabeza a otra. De hecho, había un aumento en adolescentes por los selfies, porque al juntar la cabeza el piojo podía pasar de una cabeza a otra.
Bueno, y a todo esto también las educadoras infantiles, pobrecitas, pues a cada dos por tres están con la toalla enrollada porque ellas sí se acachan y están con niños y les tienen que enseñar, ¿no? Entonces es bien fácil. Pero sí hay niños más propensos, ¿eh?
Sí, bueno, sobre todo el tema del pelo que esté suelto, ¿no? Y pues niños que están muy juntitos, pues cuanto más pequeños, más juntitos están también. Sí que es verdad, pues en niños más mayores que no están tan juntos, pues el piojo no va a tener esa facilidad para pasar de una cabeza a otra.
Pero niños pequeños, si están cerca, casi siempre lo cogen. Pues yo creo que hoy no tengo más preguntas para usted, que han sido bastantes. Muchas gracias por haber venido.
Gracias a vosotras.
Hemos de recordar el Instagram.
Sí.
Porque una de estas preguntas la ha tratado usted en su red social, ¿no? Uh-huh. Ha sido una de las que hemos
hecho.
Sí,
algunas, la mayoría las he tratado ya en algún momento atrás. O sea que
si quieren pueden revisar
que hay posts, hay reels, hay de todo un poco. Sobre los piojos, sobre el tema que hemos hablado de lo del vínculo, de las emociones, también de la gripe, he hablado en alguna ocasión. O sea que...
Pediatra Laura, pueden seguirla en Instagram. Muchas gracias por haber estado aquí, Laura.
Gracias. I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. If you're seeing things running through your head, who can you call? Ghostbusters! An invisible man sleeping in your bed.
London Bridge da la bienvenida al nuevo curso. Ven a conocer nuestros servicios, cursos intensivos, preparación para los exámenes internacionales de Cambridge y la EOI, clases de apoyo y para universitarios, matrícula abierta. Más información al 663-784-137 o a info@lbingles.com.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas.
En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 1255, Villarreal.
Cultura ompli l'Alcora durant el mes d'octubre amb fires, ceràmica, música, dansa. La regidora de Cultura, Anna Huguet, està avui amb nosaltres per a parlar-nos amb detall d'aquesta programació que s'iniciarà aquest dissabte amb la novena trobada de gegants i cabuts i la festa de commemoració del 90 aniversari de les normes de Castelló. Molt bon dia, Anna.
Molt bon dia.
Serà este dissabte 1 d'octubre quan ja puguem gaudir de tot això, no?
Pues sí, a veure, a l'Alcora és mesos de setembre, octubre, novembre, són mesos en molta cultura i molta activitat. Però bueno, lo que és octubre és genial i sí, el dia 1, el primer dia de mes, es comencem en les activitats. En este cas, la trobada de gegants i cabuts, que aplega ja a la novena edició, i la commemoració del 90 aniversari de les normes de Castelló, que també omplirà de gom a gom la pista jardí en infinitat d'activitats.
Aquest acte commemoratiu està impulsat per la plataforma Castelló per la Llengua i, bueno, i en este cas és el consistori el que col·labora. Què es farà per a celebrar este acte?
Ah, vale, perfecte. Bé, i en la commemoració del 90 aniversari de les normes de Castelló, és evident, la plataforma Castelló per la Llengua s'ha ficat en contacte i va ser un plaer poder col·laborar per a que aquest esdeveniment es pugui portar a l'Alcora. I sí, estarà la fira d'entitat, tallers per a diverses edats, i també un sopar de Vallporta i ja després, com a colofó, tindrem tres concerts. Es tracta de Cintra, Toni Pontet i Adrinai. Uh-huh. Aleshores, espero que sigui de l'agrado de la gent, que hi hagi molta participació i que tots gaudim d'aquest magnífic acte.
Pel que fa a aquesta novena trobada de gegants i cabuts organitzada per la Colla Gegantera de l'Alcora, la jornada comença a les 11, no?
Sí, es comença de matí en un taller infantil on la veritat que la participació és prou alta de xiquets i indígena apropen als xiquets esta tradició que és molt bonica. Aleshores, enguany també està com especial l'agermanament en una colla de Barberà del Vallès. Uh-huh. Serà l'acte a les 5:30 de la vesprada i és un acte que ja tindria que haver-se fet el 2020 i per motius que tots sabem se va tindre que aplaçar i este dissabte vora la llum.
Seguidament el dia 7 a les 7 s'inaugurarà aquesta exposició del 41 concurs internacional de ceràmica a l'Alcora, no?
Sí, sí. El dia 7, com tu bé has dit, tindrà la inauguració i l'entrega de premis del FICA.
Uh-huh. I també el mes d'octubre en l'Alcora estarà marcat per la celebració de tres fires en un cap de setmana, la de comerç, la d'antiguitats i la del mussol.
Sí, a veure, en l'Alcora ja t'havia dit abans que l'octubre és genial. I bé, el cap de setmana del 8 i el 9 crec que anem a ser el poble on més fires diré, seré el resto de toda la provincia de Castelló, perquè sí que el dissabte estarà la quarta fira d'antiguitat i el col·leccionisme durant tot el dia al Camí Nord, i després la fira del comerç es portarà a terme en les immediacions el dissabte i el diumenge, i el diumenge la tradicional fira del mussol. També, perquè enguany també és especial, el primer festival folk, un festival de danses que aglutinarà a la Font d'Aixar de l'Alcora, i després diversos grups més que faran que sigui molt rellevant este primer festival de danses de l'Alcora.
També parlem d'això, homenatge a Pasqualet, no?
Sí, és una novetat també que me van proposar i me va parecer molt interessant, perquè tots sabem que si has de teatre treballar allò més bé, i sí, per allà acabar el que és este cap de setmana tan festiu al nostre poble, tindrem l'homenatge a Pasqualet, a càrrec, com he dit abans, de Sansa Teatre, a les 7 de la vesprada, a ser la plaça de l'Ajuntament, que també crec que quedarà d'allò més bé.
I per lo que fa al festival Ultrasons?
Pues Ultrasons, te dic dates, també és un festival que tot el mes d'octubre el tenim ple d'activitats. Encara no tenim el programa com a tal, no podem tindre no te puguem dir totes les activitats que n'hi haurà, però Ultrasons, a més, a pegar a la 13a edició d'un festival, pues, diu molt d'ell. Però ja, pues, són 15 dies on seran activitats...
n'hi ha molt, està una programació musical completa, intervencions artístiques i també actes que dinamitzen la cultura. Almenys és el que se caracteritza, no, este festival.
Sí, això està clar. La cultura és el que prioritza, en la música i la cultura, però van de la mà. Van de la mà. Home, està clar que la música també és cultura, però en este festival encara més.
I també el dia 12 hi s'ha trobada de rondalles amb la tradicional bureo, i el dia 15 també se completarà l'agenda, no?
Sí, a veure, el dia 12 tindrem un concert de concuerda, que és un grup de veus d'ací del poble, que és estupendo. Val. Això serà el dia 12. Una cosa que se mos havia passat és que el dia 7 d'octubre, el divendres, també tindrem un concert de l'agrupació musical Alcalatén, el saló de actes de l'Ajuntament. I sí, el dia 15 d'octubre tindrem la trobada de rondalles tradicionals, el bureo que se fe antes per els pobles, i també és un acte que té un carisma molt especial.
En este cas, vostè destacava que està tot impulsat per les associacions que formen part d'aquesta vida que n'hi ha dins de l'Alcora, i que sense elles pues, aquesta vida desapareixeria. És cert aquesta unitat, aquesta Alcora viva que vostès traslladen?
És cert, totalment cert, perquè l'Alcora viva. Està clar que des de l'Ajuntament se porten moltes iniciatives endavant, però sense estos col·lectius seria impossible arribar on arribem, perquè, espero no deixar-me a ningú, però la colla Xegantera, l'agrupació musical Alcalatén, l'associació d'antiguitats i col·leccionisme, el comerç, les danses, la Font d'Aixar, Ultrasons...
Regidora, es pot dir que en la localitat de l'Alcora tot el món o tots els habitants tots formen part d'algun tipus d'associació o activitat cultural?
A veure, no sé dir-te el percentatge, però molt elevat, perquè n'hi ha moltes associacions culturals, esportives. Ja t'he dit que no vull aventurar-me a dir cap número, però és molta la gent. La gent és molt participativa.
Se pot dir que en el mes d'octubre el que se pot és donar una mostra dels col·lectius que dinamitzen aquesta vida cultural de l'Alcora. És un clar exemple de col·laboració entre ajuntament i associacions?
Sí, evidentment sí. Sí. A veure, sempre que requerixes, ells estan, i sempre que ells m'ho requerixen, nosaltres estem.
Pues Ana Huguet, regidora de Cultura, moltes gràcies per haver-nos atès i que passen d'allò de lo més bel mes d'octubre, perquè els que anem com a espectadors, això és el que esperem, anar i passar-nos-lo d'allò de lo més bé.
Moltes gràcies a vosaltres per fer ressò de les activitats que portarem al nostre poble. Moltes gràcies.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa, pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Vila-real.
Les festes patronals de les Alqueries tornen a la normalitat. Del 30 de setembre al 9 d'octubre podràs disfrutar d'activitats per a tots els públics, amb actes taurins, música i tot tipus d'entreteniment. Disfruta de les festes de les Alqueries. Consulta el programa a lesalqueries.es, Ajuntament de les Alqueries.
En Grues Tomàs estem especialitzats en treballs de xicoteta i gran envergadura. Servei de grua 24 hores, transports especials i plataformes aèries. Amb les úniques grues de celosia de la Comunitat Valenciana. I amb un repte apassionant, donant-lo tot amb el Villarreal Club de Futbol en les obres al nou estadi de la Ceràmica. Fes-ne cas. Confia en Grues Tomàs.
Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690 23 08 34 o visítenos en la avenida Francia 30 de Vila-real.
Dijous tenim amb nosaltres a Estela Ferrero, ella és la presidenta de l'associació Tirant lo Groc, que és una de les que ha organitzat esta festa del llibre, que pensem que és la primera vegada que s'organitza a Vila-real, que se celebra i que ens donarà un poc els detalls de com s'ha organitzat i el programa del festival. Hola, Estela.
Hola, bon dia.
Bon dia. El dilluns vas presentar junt al regidor, no, de Diego Vila, aquest esdeveniment.
Sí.
Val,
Ara la roda de premsa dilluns.
Molt bé, doncs l'esdeveniment tindrà lloc a la plaça Major, no?, i omplirà de literatura i música aquesta platja com a revolució per al sector cultural de Vila-real. Com va sorgir la idea d'organitzar aquesta iniciativa?
Pues vist que després del paro que hem passat la cultura en general degut a la pandèmia i això, pues, entonces van pensar que era una bona idea, sempre comptant amb el suport de l'Ajuntament, que realment Tirant lo Groc col·labora i l'Ajuntament és el que ho organitza. i van pensar pues, que era un bon moment per a que la cultura ressorgira després del paro de la pandèmia i van decidir pues, que de provar a fer aquesta festa a veure que comeixia. I des de
luego
que tenim
moltes ganes
i molta il·lusió.
Per al que no ho sàpiga, la Tirant lo Groc és una associació, no, a Vila-real que aglutina els escriptors, no, empreses també, no sé si teniu alguna llibreria de empresa de que de venda de llibres. Explica'm un poc l'associació de qui la composa.
Pues l'associació Tirant lo Groc és una associació de Vila-real que engloba a escriptors en la seva majoria de Vila-real, però també hi ha algun altre autor que no és de Vila-real, que és d'un altre lloc, però som tots escriptors, cadascú pues, té la seva editorial i pues és una bona manera de si hi ha altres escriptors o gent que li agrada escriure i que està en el món de l'escriptura, pues que sempre pot buscar suport al nostre costat i rodejar-se de gent que li agrada fer lo que fa.
Molt bé. L'associació, quants membres té, més o menys?
Pues en som 11.
Molt bé. La majoria escriptors de Vila-real, com has dit, i també d'altres llocs.
Sí, la majoria són tots escriptors de Vila-real.
Vale. En la presentació del llibre que va ser amb el regidor va estar present Juan Gaspar Nebot, no? Que és membre de l'associació i també escriptor que prolífic, no? Un gran nombre de llibres a les seues esquenes. Tu també eres escritora, no, Estela?
Sí, clar. Diguem que un dels requisits per a ser part de l'associació és tindré alguna publicació física de llibre, pues entonces, claro, tots nosaltres tenim, com t'he dit abans, cada un des de la seva editorial, pues tenim diferents novel·les i la veritat que som cadascú d'un gènere diferent, de romàntica, poesia, novel·la negra, o sea que tenim de tot, la veritat.
I el teu gènere quin és? Perquè sí que recorde, jo he vist alguna vegada el teu nom junt a la jove escritora i la realenca Estela Ferrero presenta la seva obra, però ara no me'n recorde quin és el nom del llibre o llibres que has escrit fins ara. Podries contar-nos?
Pues yo soy más de novela romántica y pues tengo tres novelas publicadas, perdóname, que vais a ir al 2017, después El sonido del saxofón, que vais a ir al 2019, y El día que sus ojos vuelvan a brillar, que la vais a publicar en junio d'aquest any, y es la segunda parte de la nueva primera novela.
Aleshores, ja ens fem una invitació, no, als que hagin llegit la primera novel·la i encara no tinguin aquesta segona, que continuen amb la lectura de la teva obra. Per últim, volia preguntar-te, Estela, el programa de la Festa del Llibre, ens pots desentranyar un poc els actes que n'hi haurà, els escriptors que participaran, si n'hi haurà alguna ponència?
Pues mira, tenim moltíssimes activitats perquè participen més de 20 entitats diferents, sobretot són llibreries d'ací de Vila-real, són editorials de Vila-real que també participen, també hi ha algunes editorials que no són de Vila-real, però en la seva editorial tenen escriptors de Vila-real. O sigui, ens hem centrat bàsicament en que tot envolte als escriptors de Vila-real.
Als autors locals, no? Molt bé.
Claro, sí. I de pas pues, també és el fet de conèixer que hi ha pues, una gran varietat d'editorials i d'activitats en aquest món. Pues, per exemple, el dissabte tenim l'editorial Con M de Mujer, que és una editorial en la que únicament les escriptores són dones, ¿vale? En la seva majoria crec que són de novel·la romàntica, pues el dissabte a les 12, si no m'equivoque, tenen una taula en la que hi haurà tres autores i pues aquests tres autores presentaran les seues novel·les. Després, el dissabte per la vesprada i el diumenge per la vesprada també hi ha activitats per als xiquets amb contacontes, animació infantil, i també tenim activitats musicals en directe, és a dir, que tenim moltíssimes activitats diferents per a tot tipus de públic i per a que la gent s'anime a baixar a la plaça a veure què tal està l'ambient.
Molt bé. Ens unim, no, a aquesta invitació per a que la ciutadania, no, les famílies, xiquets, adults, tot el públic en general s'acosti, no, a la plaça Major, que recordem que serà el dia 1 i 2 d'octubre, aquest cap de setmana, la plaça Major de Vila-real, que tindrà lloc, que acollirà aquesta festa del llibre, que és la primera edició, pensem, i segur que la primera de moltes, perquè és un esdeveniment que està molt bé per a potenciar l'escriptura local.
Sí, esperem que sí, perquè ja t'he dit, els membres de l'associació, com a col·laboradors amb l'Ajuntament, tenim moltíssima il·lusió de que aquesta festa siga molt exitosa i que esperem que siga la primera de moltes i puguem continuar endavant. I per favor, que el temps ens acompanyi, que és el més important, per a que la gent s'anime a eixir al carrer. Bon dia, per favor.
Segur que sí. Hem de recordar que el cap de setmana passat estava prevista la Fira de l'Estoc i que aquests dies estareu ahí coincidint, no, els dos actes aquest cap de setmana, que per les inclemències del temps no se va poder celebrar, que en veritat no va ploure al final i podria haver-se celebrat sense problema, però bueno, sempre està ahí la previsió que ens obliga a prendre algunes mesures. Que tingueu bon cap de setmana i que la Festa del Llibre siga molt entretinguda, útil per als artistes i, sobretot, que es doni a conèixer el talent que hi ha a Vila-real.
Sí, moltíssimes gràcies per l'entrevista i, per supost, que tot aquell que vulga, siga amant o no amant de la lectura, que s'acosti a veure l'esdeveniment i que tindran l'oportunitat de xerrar amb autors de tot el panorama literari espanyol i, per supost, en autors de la Terreta.
Molt bé.
Grey Little People llega a Vila-real, de la mano de Adlingua Idiomas, la metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades, con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre, llamando a Adlingua 601-382-251. En la calle Sicilia 7, Vila-real. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Grey Little People.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Agricultor, sin esfuerzo ni sudor, solo apretar.
Ahora llévese por 290 euros masiva mochila de pulverizar con batería de litio y tijera de podar. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Agricultor, sin esfuerzo ni sudor y seguramente lo mejor.
Ahora, Nissan en Castellón es Nissan Almenar. Sin dudar, Nissan Almenar.
Estàs escoltant la 92.2 de la freqüència modulada.
Baldoví es presentarà a les primàries per a encapçalar la candidatura de Compromís a la Generalitat. L'actual diputat del Congrés era els noms que més sonaven per a substituir a Mònica Oltra. En este cas, un dels altres noms que sonava també era el de Aitana Mas, segons ha confirmat fonts de la formació a este mig. El seu nom, junt al de Aitana Mas, seran els que aniran a primàries després de que Mònica Oltra abandonarà les responsabilitats al partit i en l'administració per la seva imputació en el cas de la menor de qui va abusar el seu exmarit. Actualment, el sueca és diputat per València en el Congrés des del 2011. La taxa d'absentisme es situa en el 6,1% en la Comunitat Valenciana, segons en el segon trimestre, amb un lleuger descens. En el conjunt de l'Estat, la taxa va plegar a un 6,5%, però l'absentisme en la Comunitat Valenciana es va situar en un 6,1% en el segon trimestre de l'any, un 0,2 punts percentual menys interactualment. L'absentisme laboral per incapacitat temporal entre abril i juny va registrar una taxa del 5,1%, 0,8 punts percentuals per davall de les dades del trimestre anterior. Per comunitats autònomes, les taxes més altes es registren a Canàries i les més baixes a les Illes. En Galícia augmenten en un punt percentual en un any. Les autonomies amb les taxes d'absentisme més baixes, com hem dit, són a Balears. I ADECO també analitza en aquest informe l'absentisme per sectors, amb serveis com el més afectat amb una taxa d'un 7,5% en el segon trimestre del 2022, la indústria amb una taxa del 6,7%, la construcció a un 5% i també registren xifres elevades. Aquests tres sectors també mostren taxes elevades en el cas de l'absentisme laboral per incapacitat temporal. Així, en el segon trimestre, el sector de servicis va tindre una taxa d'un 5,9%, l'indústria un 5% i la construcció un 4%. També augmenta la sinistralitat laboral. ADECO inclou en l'informe trimestral les dades relatives a la sinistralitat laboral amb una incidència de 234 accidentats per cada 100.000 habitants en jornada de treball en el segon trimestre, un 19% més que el mateix període de l'any anterior, i en el cas d'accidents en itinerant en més van produir 32 accidents per cada 100.000 habitants, amb un augment de 22% perquè fa al 2021. Més del 99% d'accidents en jornades de treball com en caràcter lleu. I Reciplaça descarta la pujada de l'IPC pel cànon del tractament per no adjudicar a la ciutadania.
Així és, el Consell d'Administració de Reciplaça descarta la pujada de l'IPC com era habitual per el cànon de tractament amb la finalitat de no perjudicar als ajuntaments membres del Consorci C2 i, per tant, a la ciutadania, davant la situació econòmica actual. L'empresa pública de tractament de residus de la província de Castelló només aplicarà l'increment del 3% acordat en 2013 i que s'ha de destinar a les obres de modernització de la planta. D'altra banda, també s'ha decidit igualar la taxa per als municipis que no eren socis de Reciplaça, els quals sí que ho són: Castelló, Vila-real, Almassora, Onda, Borriana, Benicàssim, l'Alcora i Betxí. García explica que d'aquesta manera els 38 municipis del Consorci C2 tindran una rebaixa en les quotes que paguen per aquest pròxim any de prop d'un 8%. Escoltem a Ignasi García.
Davant de l'actual situació d'inflació, el Consell d'Administració de Reciplaça hem decidit no pujar l'IPC a les nostres tasses i, per tant, utilitzar la tesoreria per alleugerir, no, la pressió sobre els ajuntaments i sobre les famílies en el que suposa la gestió de residus. Sí que anem a mantindre la recaptació per a la renovació de la planta. És imprescindible que invertim en una millor gestió per a facilitar no només l'economia circular, sinó també per a reduir la quantitat de residus que acaben en un abocador i, per tant, entendre residus com una matèria prima que se reutilitza i se recupera i se recicla. I també, per acabar, aquest any incorporem a la resta de municipis que no són socis de Reciplaça, però sí que es prestem servei Reciplaça, a igualem la quota a més socis. I això significa significarà de facto que 38 municipis dels 46 del Consorci C2 van a veure com les seues quotes baixen en aquests moments tan complicats.
La consellera de Justícia Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha defensat l'especialització dels cossos de la policia local per a fer front als nous desafiaments que es viuen en el nostre entorn més pròxim, els nostres municipis i ciutats, en el dia de Sant Miquel, patró del cos.
Bravo, que ha participat en la inauguració del Fòrum Nacional Ciutats Segures València 2022, junta amb el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha subratllat que aspectes com l'assetjament escolar, la crisi climàtica, els delictes d'odi o la xacra de la violència de gènere obliguen a abordar una nova estratègia encaminada a garantir els alts nivells de seguretat que la nostra societat demanda.
I desconvocada la concentració en el sector de supermercats de la província de Castelló.
Així és, després de diverses converses amb la patronal de supermercats i autoserveis, la Federació de Serveis de Comissions Obreres del País Valencià i la Federació de Serveis Mobilitat i Consum d'UGT País Valencià desconvoca la concentració prevista per a avui, 29 de setembre, degut a un acord in extremis al qual s'ha arribat per a les taules salarials de l'any 2022 i un compromís de les parts d'asseure's a negociar el nou conveni. Ens alegrem per aquest assoliment.
I Espanya cap de sèrie en el sorteig de la fase de classificació per la Eurocopa 2024. La selecció espanyola masculina de futbol serà cap de sèrie per al sorteig de la fase de classificació de l'Eurocopa 2024, que es realitzarà diumenge que ve, 9 d'octubre, a Frankfurt, Alemanya, després d'aconseguir classificar-se a la final de 4 de la UEFA. Un total de 53 seleccions nacionals participen en un sorteig en el qual no estarà Alemanya com a organitzadora de la cita continental, per tant, ja classificada de forma automàtica per la fase final. Tampoc Rússia, actualment suspesa per la guerra d'Ucrània. Els combinats nacionals són col·locats com a caps de sèrie d'acord a la classificació general de la UEFA. La National League 2022 Nations League 2022-2023 i se situarà en 10 grups de classificació, 7 grups de 5 seleccions i 3 grups de 6. L'equip de Luis Enrique evitarà així a Països Baixos, Croàcia i Itàlia, els seus rivals per alçar-se en la Nations League, de la mateixa manera en Dinamarca, Portugal, Bèlgica, Hongria, Suïssa i Polònia, tots ells en el bombo 1, la roja que tindrà encara oponents perillosos que evitarà en la resta dels bombos, entre els més destacats, França i Anglaterra.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Font 17, Centro Barilux Especialista.
S'acaben les vacances, però tornem a les pistes.
L'Esportiu Bàsquet Vila-real reprèn inscripció de nous jugadors de totes les categories per a la temporada 2022-2023.
Si t'agrada el bàsquet i vols gaudir en un club i en uns equips on se progressa i millora dia a dia, no t'ho penses. Inscriu-te, faràs molts amics.
A la nostra web www.ebvila-real.com i a les nostres xarxes socials podràs trobar tota la informació.
T'esperem.
You better run, you better do what you can. Don't wanna see no-
I ara està amb nosaltres el regidor d'Esports, Javier Salvo. Molt bon dia.
Bon dia, Susana.
Vostè ha estat tot el matí de reunions en aquestes empreses que junt en l'Ajuntament porten endavant el que és esta ciutat de l'esport, no?
Sí, bueno, portem esta setmana, estem fent com ja iniciant les lligues i s'ha iniciat un poc l'activitat. Saps que a partir del dilluns ja es començarà a tindre els socis l'oportunitat d'anar a les instal·lacions municipals, ni s'apertura que hem fet de poder anar sense cita prèvia per a socis i també pues, l'inici de l'activitat dels clubs locals, no? I per això també, com fem tots els anys, a principi de curs veiem com va anar de l'arranc del curs, el tema també de com fem l'aportació que l'Ajuntament fa als diferents clubs de la ciutat, que va en base a el que ells també ofereixen, que és pues, que totes les camisetes porten el nom de l'Ajuntament i el nom del Servei Municipal d'Esports per a jugar, i en base a això pues, se li fa una ajuda als clubs perquè puguen fer, com tu has dit, aquesta marca de ciutat de l'esport i la salut, que la conforma evidentment l'Ajuntament en tota la instal·lació, un equip de prou de 40 persones que treballen al Servei Municipal d'Esports, empreses que també, concessionàries que també fan algunes coses, els gimnasos de la ciutat, en aquest conveni que tenim en ells, com saps, de fa temps per a poder fer aquesta col·laboració público-privada. Quan vam entrar n'hi havia 4 gimnasos en la ciutat, ara n'hi ha més de 20, i en tots ells pues, també estan formant part del Research Class, que també pot anar la gent quan és sòcia del Servei Municipal d'Esports. I els clubs locals, no? Els clubs locals, tenim el Villarreal com a la major referència, i però després tenim 32 disciplines esportives i més de 50 clubs que també formen part de la nostra ciutat, i per això pues, ens reunim en ells particularment per els problemes que puguen tindre de l'inici, en què podem ajudar-los com sempre, i jo crec que això també està bé i bueno, forma part també de la tasca, no sol és perquè és lo normal, sinó de més és que és la manera d'estar sempre en aquest contacte permanent en els clubs, que saben que durant l'any també ens tenen, que quan hi ha algun problema, però puntualment fem algunes reunions, no? Després també això ho traslladaré al Consell Local de l'Esport, que ens reunim 3-4 vegades a l'any, i ahir també hi ha un representant dels clubs, representant dels gimnasos, representant d'altres estaments de la ciutat, que també fiquem en comú el que tenim que fer. I de moment, bueno, tots estan dient que l'inici està bé, n'hi ha una pujada de gent, de xiquets i xiquetes en pràcticament tots els esports, el qual també és favorable, perquè a vegades sí, des de fora se té la sensació de que n'hi ha un esport més predominant que és el futbol i l'altre se fa de menys, no? I, bueno, no és així, nosaltres intentem acudir a tot i, a més, tots ens diuen que n'hi ha gent que vol practicar esport. Com ja te vaig dir una vegada en alguna entrevista també, me pareix que de xiquets i xiquetes de la ciutat que només n'hi ha un 7 o un 8% de gent que no practica cap tipus d'esport a banda del que ja fa, no? També tenim que arrencar, només poder també molt esport escolar, també estem treballant per arrencar-lo quan abans, i al final això fa que també l'índex d'obesitat infantil en la nostra ciutat estava en aquest entorn de 7 o 8%, quan en altres ciutats estava per dalt del 10, del 12, del 14. Per això al final tot l'esforç que fem, que és que la gent també sap que fa un muntó, no? Una prioritat per nosaltres el tema de l'esport, ni la piscina nova que van fer per al tema de salut, el CTD que s'utilitza més per als clubs de natació, però també n'hi ha per socis, també poden estar, i després la part del Lluís Marrequena, que és més per a socis, el tema de piscina, no? Tot això conforma, jo crec, que una activitat prou important per a una ciutat de 52.000 habitants, que junen el Villarreal també, en total tenim 18 camps de futbol, els pavellons, jo crec que bueno, és bo tindre aquest contacte i explicar també les coses de primera mà.
Això, el que vaig a dir-li, li sonarà el que han estat parlant tot el matí en cada una d'aixes. Jo dic perquè, vaig a dir-li ho així en directe, perquè el que jo vaig a dir-li, això vostè serà el que ha estat vivint durant tot el matí. Per exemple, em diu una oient que ells feien bicicleta dins de l'aigua i que ara ja no podem fer-la perquè no hi ha personal que traga les bicicletes i que les puga posar dins de l'aigua i trau-les.
Bueno, no és un tema de personal, és un tema més que res de l'estat de les bicicletes. Nosaltres estem fent sempre una contínua manteniment de totes les instal·lacions, en el que costa això també, no? Perquè, perquè aquestes disciplines esportives, cada un té la seva especificitat, no? I en quant a... també estem fent millores, que la gent també veurà en estos dies en les instal·lacions nostres, també per a millorar tots els mecanismes, tot el que n'hi ha allí, no? Pues, també, junt amb això, pues, estem mirant la fórmula per a millorar i les bicicletes, que s'han quedat obsoletes, perquè, evidentment, la piscina municipal té uns anys i aquests cursos que se fan en les bicicletes de l'aigua també. Mentre puguem tindre les bicicletes noves, que seran millor, més manejables, millor per a ficar-les dins i fora, perquè, evidentment, tot avança i en això estem, no? Treballant per a tindre-ho i a la major brevetat possible també tindrem aquestes bicicletes perquè se puga poder continuar fent, i jo crec que és una activitat que també té molta acceptació, perquè fer bicicleta des de l'aigua també pues, té molt beneficis.
Sí. Jo l'heu dit en directe, li ho he preguntat,
però m'ha arribat, evidentment, però li arriba a vostè i m'arriben a mi també.
És perquè la gent se faci una idea de les reunions i el que li plantegen, és dir, com van eixes...
Perquè, sí, avui era més clubs esportius, però... Bueno,
però tot, bueno, que poden ser preguntes, perquè els clubs, aquestes preguntes, no estes en aquesta línia, però
sí, no, en altres instal·lacions que també n'hi ha mancança d'alguna cosa que també...
Com a portaveu de l'equip de govern, el ple va aprovar la bonificació del 25% de l'IBI per a l'instal·lació de plaques solars en habitatges per a impulsar la transició energètica. Van hi haure unanimitat, és dir...
No, unanimitat no.
Bueno, van hi haure un partit que se va abstindre, no?
Sí, bueno, va ser una proposta que està treballant-se de fa uns mesos. Ciutadans, el Partit Ciutadans la va proposar en una comissió informativa, se va deixar damunt la taula per a treballar-la bé, perquè no sols és la bonificació, sinó també veure si això pot encaixar en el final, en els diners que se poden descomptar o no afecten al pressupost municipal, no? Entonces, a treballar pues, per part de tant del regidor de Medi Ambient, de Transició Ecològica, Chalmeta, com per part del regidor d'Hisenda i Serveis Públics, Xus Madrigal, el regidor de Territori, Emilio Biol, junt en Domingo Vicente Ciudadanos, van treballar en una proposta, se van reunir en la tècnica municipal, en este cas, per veure com podia afectar, no? I s'ha rebaixa del 25% fins a un límit de 300 euros, que és el que n'hi haurà a la gent que opta per ficar plaques solars i que opta per les noves. No? Ahir ja n'hi ha una subvenció del Ministeri en quan ho té ixa compra de les plaques solars, però l'Ajuntament volia afavorir-lo i el que ha fet és ficar una cosa que té un equilibri financer també i que l'Ajuntament també pot assumir. No? A vegades l'IBI també han gastat ixes rebaixes també per el tema del foment del comerç, de totes les ajudes que han fet del 95% per als comerços en el tema del Covid, més ara el que està passant també en el tema també del gas i el subministrament d'electricitat i també aquesta bonificació que ha suposat més de 700.000 euros i ara pues, està, això pot acollir-se qualsevol persona a partir d'un tipus d'instal·lació de 2,5 kW que entonces afecta a més gent de la primera proposta que n'hi havia que eren 5 kW que era afectada a menys gent, no? Al final és conjuntament. Van votar tots a favor, van parlar de la comissió informativa i se va convertir en una comissió conjunta, també se van sumar PP i Compromís. I Vox no se va sumar i va fer un discurs de l'apocalipsis, com sempre fan, sense aportar res. Quan hi ha que votar coses importants, com el tema de les pensions, també van votar en contra. Quan era lluitar perquè les pensions pugen als nostres majors també de la ciutat de Vila-real. I així va parlar de l'energia nuclear, de coses que no és el que estàvem parlant ara. I el que estàvem dient, si estàvem d'acord o no, que se bonifiqui a la gent que vol ficar plaques solars, perquè això és... per tot és bo, però també és per l'economia de la gent que ho té, no? I també no vota a favor una cosa que jo crec que és bona per a tots. En aquest discurs que té, pues, que està en contra de l'agenda 2030, que és, bueno, són històries que jo crec que quan s'aterrissen els ajuntaments, a lo millor en el Parlament espanyol, el Parlament europeu, pues poden dir el que vulguin, no? Però jo crec que en la Pobla de Vila-real el que tenen que fer és, quan hi ha coses bones per al poble, i més coincidixen 5 partits, que és difícil que coincidim tots, no? Des d'una banda a l'altra, pues, en definitiva, pues, jo crec que és important també que la gent sàpiga que bueno, que n'hi ha gent que no vol arribar a aquests consensos quan jo crec que és el millor, no? I en altres assumptes al final hem arribat, però en coses
d'aquestes... Sí, per exemple, no? La moció ha entrat per urgència del grup municipal popular per aquesta dirigir al manifest en defensa de l'empleo del futur sector ceràmic. A Vila-real s'han adherit. En principi Marta Barrachina va presentar un manifest.
Sí, però bueno, jo vaig dir el dimarts en el plenari, no? Clar que estem a favor, igual que el mes passat van presentar un altre. La veritat que se veu que Marta Barrachina va arribar tard a lo que ja n'hi havia, s'ha reunit després en el món de la ceràmica, quan nosaltres jo crec que des d'este govern estem reunint-nos contínuament en el món de la ceràmica, no és un dia una reunió específica, i a partir d'ahí pues, plantegen això. Nosaltres, igual que vam fer el mes passat, igual que faríem el mes que ve, igual que farem tots els mesos, evidentment, la primera indústria és la indústria ceràmica, també s'ha de recolzar tot el que més. Estan les taronges també en aquestes jornades citrícoles que han fet la setmana passada i l'altra des de la Unió de Llauradors. El tema de l'esport, que bueno, després tens a Javi Mata i tot el que comporta també per la ciutat també d'economia, però evidentment estem a favor. Lo que no pot ser és que ara Marta Barrachina i el senyor Casabuasí i el Partit Popular pues vulgui apuntar-se a algo dient com si són els inventors de la pólvora. Tot el món, no falta anar a Harvard per saber que n'hi ha un problema en la ceràmica de costos, d'energia, i tot el món estem a favor d'això. El govern d'Espanya ja ha pegat un pas, no és el definitiu, però ha pegat un pas en una reclamació que n'hi havia, que era prou evident i que ja i se la vam tratar i era cosa més concreta, ara és una declaració més genèrica, en el qual s'ha ficat també un tope del gas al tema de la cogeneració, perquè no s'havia incloït en les primeres reformes que n'hi havia del mercat elèctric. Seguirem lluitant, han donat ajudes també a la Generalitat Valenciana, s'està treballant, però encara així no és prou, i nosaltres el que volem és que la indústria pugui passar este trago d'esta, bueno, aquesta indefinició. Tots els dies moriixen notícies ara d'aquest sabotatge que pareix, segons diuen, s'ha fet per part de Rússia als gasoductes del nord d'Europa, que el que fa és pujar també el preu més, i totes aquestes coses, jo crec que el que tenim que fer des dels ajuntaments evidentment és apostar per a que això se solucione i ser reivindicatius on se pot solucionar, no? Evidentment no anem a solucionar-ho des de l'Ajuntament de Vila-real, però això és definitiu. Jo m'haig que ser un poc, no? Que les crisis a més se fan de diferent, o sigui, estan, perquè crisis, la primera de la ceràmica no és ara, saben vostès que als anys 70 va haver una prou important, en altres moments també als 80 va haver una altra, en el tema quan va haver la bombolla immobiliària, la burbuja, se va la crisi, el Partit Popular la va tratar en retallades, va pujar impostos, tant que diuen ara el debat dels impostos, no? Que també està ara al carrer, van pujar impostos, van fer això, i ara s'ha fet molt diferent el govern d'Espanya. Jo crec que en totes les seues mancances que pot tindre, perquè al final no se pot estar a gust tots, però sí que a fer desertes, hi ha moltes empreses que han aguantat gràcies a certes, quan l'altra vegada se'ls havia abandonat, s'han fet també pues, pujades del salari mínim per a que la gent que menys té puga també aguantar si no té aquesta capacitat, i així en Vila-real tenim l'exemple, quan ha governat els membres del Partit Popular en Vila-real, vostè recorden el que era l'avinguda d'Itàlia, no? Uh-huh. Azubi, més que allà a la Plana, Zirconio, conforme estava, si n'hi ha una indústria ceràmica que quan va vindre el moment de canviar llocs de treball per taulellet, però no de fabricació, sinó taulell d'edificis,
sí.
I sa bombolla va fer que desaparegueren les indústries de Vila-real, i això ho sap tot el món. Sí. Sin embargo, ara s'ha tratat diferent, s'està actuant d'una altra manera, tenim la sort també que tenim les tres empreses més importants que suposen el 70% de la producció de la ceràmica en Espanya, estan així a Vila-real, en sede en Vila-real, ara Pamesa també està en la carretera d'Onda en Vila-real, junt el grup Porcelanosa i junt en altres grups en Vila-real i altres empreses que també donen aquesta capacitat de tindre llocs de treball, i per això n'hi ha que lluitar per això. Però la diferència d'una gestió i una altra és evident. A vegades quan diuen no, tots els polítics són iguals, al final se demostren les accions, en els fets i en crear un ambient com en la carretera d'Onda, que també s'ha transformat per a poder que ahí se puguen encara instal·lar més indústries.
Pues, així mateix, cada polític actua d'una manera. És dir, el dimarts estaven en el ple de l'Ajuntament, estaven en el ple en Diputació i també estaven en el debat en les Corts Valencianes, on Ximo Puig anuncia una bateria de 76 mesures i fa una reforma fiscal que diuen que espenta a que el govern de la nació, i així no ho expressen, ha sigut precisament el president valencià Ximo Puig el que ha arrastrat a la coalició a prendre mesures en quant a la renta que estaven previstes inicialment. Perquè Maria Jesús Montero ha eixit este matí a parlar de lo que serà esa reforma fiscal i també la creació d'un impost de solidaritat a les grans fortunes per a demanar un major esforç que es caduca en solidaritat i en l'interès general. Però ojo, això i també l'IRPF, aquest tipus impositiu que ha fet des de València, des de la Generalitat Valenciana, que el govern central menege fitxa.
Bueno, jo crec que està també treballant en això i la reforma fiscal del govern d'Espanya. Així, el meu lloc de la qüestió no està en fer rebaixes o no rebaixes, sinó a qui afecten aquestes rebaixes, no? Perquè el Partit Popular va sentir el senyor Feijóo ahir dient que bueno, que Ximo Puig havia fet una cosa igual que ells, igual que tal, i que estan queixant-se. Bueno, jo crec que no tenen que enganyar a la gent, perquè són faves contades, a veure. Andalusia ha aprovat una reforma que afecta a 20.000 persones, 20.000 contribuents de tota Andalusia, que rebaixar-li els diners als que més tenen. Ho va fer en Madrid i ho van fer en Múrcia, en aquesta idea de l'impost, impostos que poden ser més justos o menys injustos, però al final tens que equilibrar els comptes públics. I una cosa és baixar-li els impostos als que més tenen, vale? Quan per baix estàs ficant els més traves, i una altra cosa el que ha fet Ximo Puig, que el que ha fet és fins a 60.000 euros de renta anual, n'hi ha uns tramos, afecta més els que menys tenen en proporció, que n'hi haurà una rebaixa per a gent, perquè estem en una època de guerra. És que la gent, sí, a vegades no
li recordem als oients la nova tarifa autonòmica de l'IRPF, la baixada que se suma Ximo Puig i que pot ell fer-la, és el 10%, a 10.000 euros, a 10.000 euros a l'any tindrà una reducció d'un 21%, 20.000 euros un 7,3 i 30.000 euros un 2,2. I els que passen de 60.000 tindran...
Fins a 60.000, entre 30 i 60.
Entre 30 i 60, i els que passen de 60 també tindran que seguir contribuint. No, sí, ha posat més tram el que passen de 60 fins ara, no sabem...
No, el que ha fet és a la gent que menys té ajudar-li per el tema de com està la inflació, que també el Partit Popular diu que és culpa de Pedro Sánchez, quan la inflació, que jo sàpiga, està en tota Europa igual. No és una cosa que sigui una excepció així, no? Entonces, lo que no se pot tampoc és enganyar a la gent. Així el que s'està fent i s'ha rebaixat. La proposta que ha presentat de fiscal el govern d'Espanya també vol fer... poder fer a que menys tenen ajudar-los i a les grans fortunes en un moment donat com este provisional, que no serà pas sempre, pues que tots apetxuguen un poquet, no?
Sí,
que
igual que
el Partit Popular no estava d'acord en quan se va fer també aquest impost per a les grans elèctriques, hasta que després Europa, que també és el Partit Popular Europeu, li tira de les orelles al Partit Popular d'Espanya i li diu, escolta, què estàs fent si estem proposant-lo tot? Se van queixar i van dir que no valia per res l'excepció ibèrica quan la va proposar Pedro Sánchez i Portugal. El Partit Socialista del govern va proposar això, i això ajuda, clar que està cara a la llum, però està més barata que haguera estat si no s'haguera fet aquesta excepció ibèrica. I ara resulta que Europa aquesta setmana està estudiant ampliar-la a tota Europa perquè veu que és una mesura que és hàbil. O sea, no se pot dir no s'està fent res. S'estan fent coses. El que passa és que tenim una situació que tenim. Tenim un senyor que ha invadit un país que esta setmana, vull dir-li igual a la gent com està la situació, que esta setmana ha fet un referèndum il·legal en uns territoris del Donbass i en altres per a quedar-se i anexionar-se'ls, agarrar d'un país que són seus i quedar-se'ls per les braves, i en aquesta situació estem, i això pot provocar encara més coses, però el que sí que ha provocat és una pujada de preus i tot, i això n'hi ha que afrontar-lo d'una manera seriosa i bé, no ni se soflames de dir, no, és que no se fa res així, però s'estan fent coses, i les coses que se fan són diferents, quan les fa el Partit Popular, que baixa els impostos als més rics, o quan la fan altres partits progressistes, en este cas el Partit Socialista, que li baixa als que menys tenen.
Sí, jo el que volia dir-li és que el que li puja a l'IRPF són les rendes de més de 200.000 euros que entren anualment. Serà del 26 i el 27%. És dir,
la renta és una distribució dels diners. Està clar que ningú vol pagar impostos. Si tu preguntes a tot i fas una enquesta, tots diuen, pues mira, si no paguem impostos. Però, claro, després d'aquests partits que diuen això... ¿vale? Després són els primers que demanen subvencions per les coses, que demanen que l'estat ajuda a este, o sea, se fan socialcomunistes que diuen ells, perquè són els que volen que s'ajuda a tot el món quan té una dificultat. Pues per ajudar a tot el món quan té una dificultat, tenim que tindre ingressos. Passa com en esports que nosaltres tenim, si nosaltres no recaudarem diners en l'Ajuntament, no podem tindre les instal·lacions que tenim. ¿Vale? I aquestes instal·lacions les fem a un preu adequat, perquè el que volem és que la gent practiqui esport. Tenim la manera d'enfocar-lo i les prioritats. La prioritat és que la gent practiqui esport i per això dediquem més diners de tots. És una redistribució de les coses perquè la gent tinga salut. Pues això és igual. Entonces...
Però estem d'acord en que avui l'anunci de Maria Jesús Montero, el govern espanyol crea un impost de solidaritat per al risc i rebaixa l'IRPF a la meitat dels treballadors, ha sigut d'una manera arrastrat perquè el president de la Generalitat ahir va eixir en aquestes 76 mesures.
És possible que ho tingui preparat i això provoca que ho facin avui, però ja li dic jo en sèrio que això s'està parlant més temps i és una reforma que estava, lo de les grans fortunes i els fatres que està parlant-se. Igual sí, l'anunci de Ximo Puig de fer ja sí en la Comunitat Valenciana i se rebaixa la gent que menys té a provocar que se faci. Això és possible, però ja li dic, no el govern d'Espanya i el govern de Valencià precisament no estan a parar. Jo crec que ahir ho deia Patxi López en alguna entrevista a nivell nacional, no? Jo crec que és el govern que més ha legislat en poc de temps, s'han fet més lleis que mai i totes han eixit, i en l'equilibri que n'hi ha que fer en l'Estat per a aquells que en les lleis, no? I després és que se queixen de les coses i voten en contra quan les lleis, quan hi se rebaixa, que també han dit perquè la gent pague menys electricitat, ahir, quan se té que votar, quan és la veritat, PP, Ciudadanos i Vox van votar en contra. Pues ahir no se té que demostrar si se vol o no ajudar els demés.
Javier Serralbo, regidor d'Esports, portaveu de l'equip de govern, de l'Ajuntament de Vila-real i com no un gran tertulian polític, eh?
Bueno,
un gran tertulià polític. Jo el vaig echar, el vaig trobar a faltar, perquè vostè cal dir que no va poder vindre al a parlar de lo que va ser el ple,
ahir, sí,
perquè
ahir,
se no. trobava fora de la Comunitat Valenciana, entonces per això ha vingut avui, i el vaig trobar a faltar perquè justament tenia les 76 mesures així preparades, no? Bueno. En fi, moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a tu, com sempre.
Per cert, al final els obispos recolzen a Irene Montero i diuen que no creuen que defenguera que els xiquets pogueren mantindre relacions sexuals. Això ho ha dit el secretari general i portaveu de la Confederació Episcopal Espanyola, Luis Argüello. En fi, al final quasi tot el món pues està d'acord en que el que tenen que tindre és qualitat de vida i no fer... declaracions malintencionades. Les dues del migdia. No se'n vagin, perquè avui tindran un convidat de luxe en el programa de Javi Mata. Nosaltres podem veure'l i vostès podran sentir-lo, però no anem a desvetllar qui és, perquè si no, no se quedaran, o, bueno, o sí se quedarien. Jo estic segura, ben segura que sí. Demà ens retrobem dues horetes més entre vosaltres en Protagonistes Vila-real.
Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Pues resulta que era un rey que tenía tres hijas. Las metió en tres botijas y las tapó con pez. Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas. Y su padre les gritaba que por favor se callaran. Y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo la...